Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julbé. Pendents d'aquesta hora de Madrid, on el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana a Junts per Catalunya deixar els interessos partidistes perquè el govern espanyol pugui aprovar els tres decrets socials que han de permetre la gratuïtat de Rodalies, la reducció de l'IVA dels aliments bàsics i la pròrroga també dels impostos a la banca i les energètiques. Ho ha dit aquesta hora durant la sessió que s'està fent al Senat en substitució del Congrés, on s'estan fent obres.
Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no, no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz. Y por tanto, les pido que continuemos en el camino de la protección social, el crecimiento económico y la justicia. Hoy no puede ser el día en el que el Congreso de los Diputados vuelva a aprovar recortes sociales como hace ya más de un lustro.
I mentrestant, PSOE i Junts han negociat durant tota la matinada perquè els 7 vots del partit de Carles Puigdemont són imprescindibles perquè les mesures socials puguin aprovar-se. De moment, però, Junts segueix enrocat en el seu no perquè considera que un article del text posa en perill l'amnistia i envaeix competències de Catalunya. Des del Partit Popular diuen que això demostra que Junts és qui governa ara mateix a Espanya. Ho ha dit Pedro Luis Huguet.
Miren, la primera sorpresa de este pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir como debe de ser, en la sede de la soberanía nacional. Y parece ser que debe estar negociando en algún despacho oscuro y los españoles serán conscientes hoy de quien de verdad gobierna en este país.
I tant Míriam Nogueras de Junts com Gabriel Rufián d'Esquerra han marxat durant el ple just després que ho fes també el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, la incògnita, és si ho han fet per continuar negociant. Per tant, estarem molt pendents d'aquest ple que té lloc a aquesta hora al Senat. I més qüestions a casa nostra, el batlle de Banyoles, Miquel Noguer, i el de Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, avisen que la situació actual de sequera és molt complexa. La capital del Pla de l'Estany és un dels 13 municipis que actualment no té restricció. A diferència de l'Espluga, malgrat tot, l'alcalde de Banyoles fa una crida a la prudència.
El màxim de solidaris i col·laboratius que podem, que la ciutadania entengui, jo crec que ho entén, que hi ha una situació complexa, que l'aigua és un bé molt escàs, que jo sempre dic, hi pot haver un moment que tinguem tots fibra òptica a casa i no tinguem aigua a l'aixeta, això també seria una mica el món al revés.
I a l'Espluga de Francolí, els veïns passen 12 hores al dia sense aigua perquè els dipòsits municipals s'estan assecant. El batlle Josep Maria Vidal admet que aquesta situació està causant molèsties als veïns.
Estem molts dies arrossegant-ho. Hi ha gent que no us acaba d'encaixar amb els horaris que tenim de restricció de tall d'aigua, amb els horaris diguem, que tenen a casa, i per tant això sí que causa, doncs, en certes famílies causa més molèsties que d'altres, i altres famílies doncs, tenen dipòsits i segurament no tenen tant els efectes dels talls, no? Tot i que hi ha hagut de dipòsit, evidentment, doncs, també ha d'estalviar.
I parlem encara sobre l'aigua, en aquest cas marxem a Galícia, on el govern culpa el govern central de no actuar davant l'arribada de boles de plàstic al litoral cantàbric i deixa a les seves mans la gestió d'aquesta recollida. Són declaracions d'Àngeles Vázquez, vicepresidenta de la Junta de Galícia.
Es que es la responsabilidad del gobierno español, es que tiene que frenar la sangría de los pellets a las costas y es una responsabilidad que no puede tomar a la ligera, tal y como especificaba en un correo el día 4 de enero, donde se decía que era un contenedor en el millón de contenedores que transitan por nuestras aguas.
En declaracions a la cadena SER creu que l'executiu de Pedro Sánchez ha tingut temps d'actuar, però que ha minimitzat la dimensió d'aquest incident. Avui, operaris del Ministeri per la Transició Ecològica s'incorporen als treballs de neteja a les platges d'Astúries, mentre que també s'han localitzat aquests microplàstics al litoral de Biscaia. Les 11:04, esports amb Pol Corredoira.
El director esportiu del Betis marxa al futbol saudita en ple mercat de fitxatges d'hivern. Ramon Planas ha decidit fer les maletes i fitxar per l'Al Ittihad de Jeddah. A més, s'emporta amb ell diversos integrants de la Secretaria Tècnica Andalusa, homes de la seva màxima confiança, un fet que preocupa i molt el Betis de cara a la planificació esportiva de la propera temporada, i és que el futbol saudita és, sens dubte, una lliga en ascens. Allà s'hi disputa avui, precisament, la jornada inaugural de la Supercopa d'Espanya amb la primera semifinal entre Real Madrid i Atlètic de Madrid. I avui també comença Alemanya, l'Europa peu d'handbol ho farà amb una inauguració de rècord. 53.000 persones es donaran cita a Düsseldorf per a la primera jornada. La selecció espanyola deixarà avui la seva concentració a Granollers per afrontar aquesta cita europea. Els hispanos debuten divendres contra la Croàcia.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà passades les 12 del migdia. No es perdin, a continuació serà d'aquí a pocs minuts, perquè passin 11:45 del migdia. Joan Trias entrevistarà a Laia Alsina i Albert Gràcia, són cantants i també actors d'Òpera per Tutti, que podran veure al Teatre Aquitània de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Seguim amb en David Balaguer aquí, l'estudi de la caravana de Ràdio Estel. Balaguer, què tal? Bon dia.
Bé, i vosaltres?
Bé, home. Bé? González.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé. Avui una mica apagadot pel temps.
Esteu molt apagadots avui, va, home, animeu-vos. Sí.
Però és que saps què passa? Que aquest cel gris, aquest cel grisós...
Sí, però és que ho necessitem, el cel gris.
No, i tant, i tant, i tant.
Necessari, Andreu.
I tant, i tant. Però aquests dies, després de tant sol...
Heu dormit malament, o què, avui?
Ja m'han dit que has esmorzat bé, tu.
Sí, no sé què em passa, avui.
T'has espitat.
Sí, no sé què m'ha passat. No, saps per què? Perquè darrerament faig una cosa que m'està anant bé, que és que... Bé, ahir no ho vaig fer exactament, però porto dies fent-ho, que és... Vaig a dormir abans, tu.
Bona aquesta.
Apago el mòbil, foto un modo avión.
Jo ho faig ara. Adiós. També això, no ho feia.
No, no, molt important i molt necessari.
Sí.
No anar a dormir amb el mòbil enganxat allà. No. L'apagues o el fots a la modo avión. El deixes allà, a la tauleta, i llegeixes una mica, un llibre, ara, el que sigui. Descanses millor... tot és diferent, tu.
Absolutament.
Tot és diferent, estàs més enèrgic... Ahir no ho vaig fer.
Vem quants dies dura això, anava a dir.
No, no, és que és... Mira, això. Ahir ja no ho vaig fer. Hi ha el risc que això s'hagi acabat ja.
Era a propòsit.
Però intentaré... Ho has començat i ja ho has acabat, no?
Sí, sí.
Intentaré que no sigui així, però és que realment ho he notat. Avui
què?
Parlarem de bodes.
Ui!
Perquè... Oh!
Espera't, el clàssic.
Això encara sona?
Sí, jo diria que cada cop...
Jo crec que
no. Sí, no, ara no tant.
És que rincló.
És molt pompós.
Sí.
Com es diu aquella que sona ara... Sí, que tot és... aquesta, exacte.
Ah, el remix.
Sí.
Com si fos...
S'ha posat molt de moda,
sí,
aquesta,
sí,
cançó.
Com si fos nova, eh?
Sí, sí. Està fort.
No, però aquest és més moment de la gent asseguda i amb el tovalló blanc.
Oh, aquell moment és meravellós. És un dels moments que a mi m'agraden, perquè, clar, els casaments, bé, ho comentarem d'aquí una estona,
sí,
i pots anar en qualitat de protagonista,
correcte,
que és el que jo no vull. O sigui, mai voldré ser el protagonista d'un casament, o hi pots anar en qualitat d'actor secundari, o no, de convidat, actor secundari, que és qui va veient com va passant la cerimònia.
Serien els padrins, l'actor secundari?
També. Bé, no, aquests ja tenen un paper més rellevant.
Més rellevant,
ja
eh?
Són un actor principal, tot i que després arriba un moment que se'n desentenen.
Val.
Però a mi m'agrada anar en qualitat d'actor secundari.
Val.
Sí, per allà, passar desapercebut...
I d'antagonista no, eh?
Què?
D'antagonista no.
Ui!
Compte.
Tampoc. O sigui, és això, al final, un casament hi pots jugar diferents rols, i a mi m'agrada el de convidat que passa desapercebut.
Sí.
És fantàstic, aquest paper. Llavors sí que m'agraden els casaments. Uh-huh. I m'agradaria anar, perquè això ho faig, perquè vaig llegir una notícia que em va passar una amiga meva i diu, hòstia, mira't això. Ho llegeixo en castellà perquè, bueno, ho tradueixo al català, és igual. Uh-huh. Arrenca la boda de 10 dies... Del fill més famós del sultan de Brunei.
10 dies?
I llavors em va impactar molt aquesta xifra, un casament de 10 dies, tu. Una celebració de 10 dies.
Això, eh?
Llavors, clar, jo pensava, si ets el protagonista d'aquest esdeveniment, has d'acabar extenuat.
Sí, absolutament.
Has d'acabar fet una coca.
Si un dia ja cansa.
Si un dia ja cansa.
Imagina't.
Perquè a mi, o sigui, la gent que s'ha casat, que jo conec que per exemple, sí, la meva germana, quan es va casar, sí, em va dir que el dia següent estava com si li haguessin fotut una pallissa. Amb una ressaca, com amb una ressaca. Sense beure alcohol, no. És una cosa més emocional. Més emocional. Has passat per tants alts i baixos. És com un xambalà.
Diré una cosa. Cansa i no diré el recordes poc, perquè el dia el recordes, evidentment, és un dia especial, però recordes pocs detalls del que va passar.
Mira, aquest, el Joan sempre clavant el que sóc a punt de dir. És molt bèstia, això que passa en aquesta secció.
Em sap greu.
Ens coneixem massa, el Joan i jo. O som massa semblants, és curiós. Sí. Perquè sí, perquè aquest és un dels temes... Bé, d'entrada dir això, no?, que 10 dies, un casament de 10 dies, no, per la persona això que es casa, ho trobo una cosa que horrorosa, perquè has d'acabar molt fet pols, però per un convidat,
també.
Escolta'm, tu, 10 dies? Sí, no, també, no, també, però
escolta'm,
sent un convidat dies... d'aquest casament, pots marxar quan vulguis, també.
Ara, com hagis de pagar el cobert...
Sí. Clar, no.
Jo crec que,
però és el sultan de Brunei, tu, el fill del sultan de Brunei.
Aquí, nano, ells,
aquí, nano.
Val, val.
Però és això, que tu, com a convidat, si ets un d'aquests que passa desapercebut, gaudir d'una festa de 10 dies, que pots anar descansant, t'ho pots muntar d'una manera que potser pots marxar i tornar, no ho sé.
Sí.
Hi ha diferents maneres d'encarar, no?, aquest casament, si ets un convidat. Doncs, home, no em desagrada, però sobre el que tu deies, aquesta reflexió que feies, és veritat. Hi ha una cosa que passa amb els nostres dies extraordinaris, extraordinari entès com una cosa poc habitual, no com una cosa excel·lent. O sigui, la paraula extraordinari vol dir una cosa fora del comú. I d'aquests dies fora del comú n'hi ha de bons i de dolents.
Sí.
Però aquests dies que et deixen petja per tota la vida, un casament és un d'aquests dies, sí, i n'hi ha molts més, el protagonista, això us haurà passat a vosaltres amb els vostres dies extraordinaris, quan els vius estàs com en una nebulosa...
Absolutament.
...que no et permet gaudir-lo al 100% ni recordar-lo després al 100%. I jo crec que aquests dies, en petja, després hauria d'haver-hi, com el dia següent, hi hauria d'haver una repetició.
Ui.
La repetició de la jugada. No? Tu quan veus la repetició d'un gol,
sí,
la pots veure 100 vegades, si vols, la repetició d'aquell gol, doncs és el mateix, perquè tu tens tal nebulosa que no recorda res d'aquell dia. Sí, i estaria bé poder-ho tornar a viure repetit, exactament igual, calcat.
És així.
O sigui, des del principi al final, tal com ha passat, per tu poder veure els detalls, moltes vegades tu, una escena d'una... A mi m'ha passat, veient una pel·lícula, escenes que t'encanten, que rebobines,
sí,
i tornes a veure-la, i un altre cop, perquè t'ha agradat molt aquella frase, i cada vegada tu, una escena de 10 minuts que rebobines, pots veure nous detalls.
Sí.
Si tu poguessis reviure el dia del teu casament, però ja et dic, que fos exacte, acabaries trobant detalls que el primer dia, evidentment, et van passar per alt per aquella nebulosa.
Seguríssim.
Però és que això no només amb un casament, Parlo de... No ho sé, del primer dia que vas presentar la caravana, per exemple.
Uh-huh.
Estaves en una nebulosa total.
Absolutament.
El dia del teu... Andreu, tu que ets de celebrar el teu aniversari, el dia del teu 18è aniversari, que segur que vas fotre una festa bestial, o que et van fer una festa sorpresa, sí, segur. Sent tu segur que alguna cosa va passar. Tu tens nebulosa d'aquell dia.
Sí.
No ho recordes tot. Estaria bé poder-ho tornar a veure, poder-ho tornar a viure per quedar-te amb aquells detalls que se t'han escapat, veure coses noves, matisos nous. A la meva germana, per exemple, segurament li aniria molt bé, perquè aquell dia... Diu, estava... Exacte. Al bar del casament, perquè aquell dia estaves... Que no, és que no te n'assabentes de res. El dia et passa per sobre com una onada.
A veure, ara jo crec que és més senzill, perquè ara tens... Sempre contractes l'equip de vídeo i t'ho graven absolutament... tot.
Sí, però...
Jo crec que...
Però és diferent viure-ho
no,
en directe...
Tant.
Diferent viure... ver-lo que vivir-lo.
Exacte, és
clar,
molt
clar,
diferent.
Clar.
És molt diferent. Però sí, clar, ara ho pots veure tot, després veus el vídeo, sí. Però bé, els casaments, això... a mi m'agrada anar com a, ja us ho dic, com a convidat, actor secundari, però llavors passen una sèrie de coses
ara
que hem de començar ja a explicar i també a menysprear algunes d'elles. Perquè, escolta'm, què me'n dieu de ara aquesta moda que hi ha, que algunes bodes t'hi fan anar disfressat.
Com?
Sí, sí.
No ho he escoltat mai.
Això és horrorós, Joan.
Sí.
O sigui, tu vols ser un actor secundari d'un casament, vols que ningú et toqui els nassos,
sí,
vols estar allà, anar picant, anar parlant amb aquest, anar parlant amb l'altre, trobar-te amb algú que fa temps que no veus, potser conèixer algú,
sí,
a les bodes és un Tinder, el Tinder de les bodes existeix.
Jo conec que d'una boda n'ha sortit una altra.
I tant.
I això és maco.
Exacte.
Sí,
o del, això és com, sí, exacte. O això és com els sopars d'exalumnes, que un dia també en parlarem.
Ui.
Dels sopars d'exalumnes, nosaltres en vam fer un DGB, imagina't, ara fot anys ja d'això, i d'aquell sopar van sortir dues parelles.
Ep.
que ara estan casats, com que tenen fills, o sigui, d'aquell sopar van sorgir totes aquestes coses. En un casament passa el mateix. És per mi hi ha un Tinder claríssim als casaments.
Sí, sí.
Hi ha un Tinder. Hi ha un Tinder. Ves allà, comences a veure la gent, i després també, en un casament, i això s'ha de dir, perquè és, ja ho he dit a la tertúlia esportiva, fora la hipocresia, en un casament també hi ha moltes infidelitats.
També.
I això és així. Sí. Hi ha com unes vies... L'Andreu fa un gest amb el cap, no sé exactament si vol dir...
No, és que saps què passa? Que jo, no, els casaments que he anat jo, clar, era molt petit, i jo d'aquestes coses no me n'adonava.
Val. Doncs ja tu...
Però aquest estiu en tinc una.
T'ho reafirmo.
De dos dies.
Això passa. De dos dies?
Ui, sí, sí, sí. En una casa rural o així?
No, és que és a Romania.
Ui!
És una boda romanesa.
Carai,
sí, sí.
Hosti, sensacional, això.
La tradició diu que les dames d'honor han d'intentar lligar amb el que es case.
Com?
Sí.
La tradició. Intentar seduir-lo.
La tradició, sí, sí.
Intentar seduir-lo. O sigui, com una isla de les tentacions.
Uau. Sí, 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 sí. És com estrany, eh? A mi, com m'ho van explicar, em vaig quedar una mica... Ostres.
Isla de les Tentaciones a Romania.
Sí, sí, sí. I els casaments, en un casament. Isla de les Tentaciones en un casament m'agrada. M'agrada perquè és veritat. O sigui, un casament també és una isla de les Tentaciones.
Sí.
Perquè, clar, allà si es reuneixen, potser... Va, posem un casament amb 120 convidats.
Mm.
Que seria una xifra, no? Una xifra habitual.
Sí, que està.
120 convidats. Després n'hi ha de 50 i després n'hi ha de 600, però...
Exacte.
Un casament de 120 convidats. Allà les temptacions
clar.
van sorgint per tot arreu.
Clar, tu diràs.
120 persones...
Tanta gent.
Que comencen a beure, que comencen a menjar, que estan eufòriques, que ballen... Allà és la isla de les temptacions, és el Tinder dels casaments, això passa. O sigui, si poguéssim veure les vies soterrades dels casaments...
Mm. Ens espantaríem.
Ens espantaríem molt, eh?
Sí.
Ens espantaríem molt. Sé una anècdota, no l'explicaré aquí ara, però d'un casament a Astúries, d'una història que em va explicar un amic meu, que és molt forta. Un dia l'explicaré, avui no.
Ai.
Avui no. Avui no em ve de gust.
Espera't.
Avui no em ve de gust,
Espera't,
Joan.
Només et preguntaré una cosa.
És molt forta.
Només et preguntaré
una
cosa.
De les més bèsties que m'han explicat.
I està involucrat el nuvi o la núvia?
La núvia.
La núvia, eh?
Ai, per favor.
Va. Ja està.
La núvia, l'explico ja, és igual.
Sí.
La núvia, s'estaven casant.
Sí.
I la núvia, l'amant de la núvia, era en aquell casament.
I...
Era l'antagonista.
Correcte. O sigui, l'amant de la núvia era en una d'aquelles taules d'allà.
Mare, per favor.
I s'estava casant, tu. I clar, i aquell matrimoni va durar, però... Va ser efímer, una cosa efímera. Perquè, clar, allà no hi havia, no hi havia el que hi havia d'haver per casar-se. Que és un amor, no? Hi ha d'haver un amor i una seguretat, no? No hi era tot això. I llavors, clar, aquell matrimoni va durar res i va acabar anant amb l'altre, que era en el seu casament de convidat. O sigui, unes històries.
No és com d'una boda en sota una altra.
Però convidat del marit...
Les eines russes aquelles, eh?
Convidat per part del marit o d'ella?
Hòstia, doncs això
clar,
no ho sé.
Això és un punt bastant important, eh?
No ho recordo, sí, però... Perquè... Aquesta anècdota és real, és molt forta. Sí. I això ha passat en aquest casament, que a mi m'ho han explicat, perquè ho va viure una persona... Però és que això passa.
Que sí.
Això passa
sí,
molt tant, més tant, del que ens pensem. És molt fort, és molt fort. O sigui, que en un casament hi ha molta... Hi ha teranyines invisibles.
Sí.
Teranyines invisibles. M'agrada aquest concepte. Doncs bé, això que dèiem de les disfresses, no?, que... Per què ho fan, això? Sincerament, és que no ho entenc. O sigui, per què hi ha gent que vol fotre d'aquesta manera els convidats? Perquè això és voler fotre, directament.
Jo anava a passar-m'ho bé.
Sí, o sigui, a sobre que has d'anar a la Quinta Forca, que potser has hagut d'anar, no sé, has hagut d'anar a Romania, no?
No, però a Romania...
L'Andreu que anirà a Romania, aquesta
mira,
encara perquè et fa
il·lusió. Mira, jo diré una cosa, exacte. Sí. Jo diré que prefereixo anar a Romania que no que em convidin a Can Cebes de la Cerdanya.
Correcte.
Saps? A la Masia, on no hi ha res, amb 8 quilòmetres a la Rodona.
Sí. Molt bona, aquesta. És veritat, sí, sí. És millor anar a Romania, un casament a Romania, no és com més exòtic,
clar,
una
cosa clar,
que
clar,
de
bus,
que no pas anar, exacte, a 40 quilòmetres de Barcelona.
Sí,
és veritat.
Sí.
Però és això, no? A sobre que has d'anar a la Quinta Forca, que has fet un ingrés en un compte corrent de quants euros? 100 euros, 150 euros, no ho sé, cadascú el que cregui. A sobre que entregues tot el teu dia a un amor que acaba de passar pel sedàs. Mm. Perquè casar-se és fer passar l'amor pel sedàs.
I que no és teu.
Que no és teu. O sigui, a sobre de tot això, et pressionen i t'incomoden amb disfresses i et volen fer anar allà a passar vergonya.
Mare de Déu.
Però què és això? Perquè jo vaig veure unes fotografies, clar, llavors em vaig informar sobre el tema i vaig dir, però això és real? I llavors vaig posar casaments i disfresses i tal, i vaig veure un casament, per exemple, que era de... La gent anava de bola de drac.
Però que és tothom allà...
Ai, que bo. Boníssim.
Tothom durant la cerimònia allà, vestit.
Clar. Sí, sí, no, de bola de drac.
No és seriós, això.
No, no, és molt fort.
Haurien d'anar de Willy Wonka.
No, no, si mireu per internet, exacte. Si mireu per internet bodes disfresses, veureu coses molt bèsties. Perquè jo això ho he fet al Google, poses imatges i es veuen coses fortes, no? Hi havia... Ah, sí, sí, n'hi ha moltes. Aquesta també la tinc apuntada perquè em va impactar. De Star Wars, tu.
Epa!
Saps la clàssica disfressa de soldat de Star Wars?
Sí, sí.
Soldat tipus de Star Wars?
Sí, sí.
Doncs n'està ple d'aquestes. I jo penso, val, suposo que això seran casaments que s'efectuen a l'hivern. Perquè com et fotin anar el mes de juliol, 20 sí. de juliol, a un casament... Clar. A 40 quilòmetres de Barcelona.
Clar.
Vestit de soldat de Star Wars.
Oi, de soldat de Star Wars encara, però com vagis de Chewbacca...
Exacte.
Saps el que et vull dir?
Les lipotímies deuen anar... Vinga, va, un altre, un altre desmai, un altre, no? Perquè, clar... Hi havia també una imatge que em va agradar molt, que és que pots trobar certs beneficis al fet d'anar disfressat a una boda, que és que n'hi havia una que anaven disfressats de personatges de cinema...
Mm.
Bàsicament era de superherois o de monstres, d'aquest tipus de coses, i n'hi havia un que anava de Lobezno. Lobezno, i llavors el tio portava... Era molt bo el vídeo perquè el tio portava les urpes de Lobezno i el tio anava agafant el pica-pica.
Ai, boníssim.
Era un vídeo molt bo. Mira, per les olives deu anar bé.
Clar, el tio era el rei, perquè a més podia allargar el braç. Clar. No havies d'acostar-te, que moltes vegades passa allò, hi ha un tumult a les olives que no hi pots accedir.
Boníssim.
Perquè la gent, amb el tema del pica-pica, ja sabem com s'hi abraona, i en canvi tu, si portes aquella mà, clac, piques allò, no? Ara que m'he entret el tema del pica-pica, sisplau, molt control amb el pica-pica en els casaments.
Compte.
No caigueu a la trampa... Quan vagis a Romania...
És on tothom la dinya.
Andreu, no caiguis en la trampa del pica-pica. Fredor mental...
Ara.
Davant de les viandes i les copes que circulen.
Per molt bo que estigui,
Per molt bo que estigui. Va circulant allà, hi ha com tot un circuit. És un circuit,
Sí, sí. Molt bo que estigui, perquè normalment és més bo que el menú.
Correcte.
Sí o no?
Sí. És molt millor el pica-pica que el menú.
Clar, a mi
però
no em podeu dir això.
És, però...
aquí el parany.
No, però això segurament també saps per què és? Perquè t'has embafat tant durant el pica-pica que després el menú ja yes, estàs una mica tip, perquè si et fotessin primer el menú i després el pica-pica seria al revés,
clar,
Joan.
És veritat.
Llavors això, no? Que la gana, perquè tu vas allà i tens molta gana, que la gana no t'ofusqui ni t'ensegui, contemporitza.
Ara.
Un casament és un turmalet de menjar i beure. Si comences molt fort, petaràs a mitja pujada i no podràs tocar el magret d'ànec del dinar.
Ara.
Te'l deixaràs. Fixa't, hi ha una taula, el magret d'ànec, un plat molt típic dels casaments, sobretot. O sigui, la gent se'l deixa. La meitat del magret d'ànec
ja no hi és.
Va a les escombraries, cosa que és molt trista.
Sí, tant
que és una de les coses que es fan als casaments i que és molt greu, que és la quantitat ingent de menjar.
És molt bèstia.
Amb això hauríem de vigilar, perquè quan tu veus que s'està llançant a les escombraries la meitat del magret d'ànec de cada comensal...
Sí.
Escolta, fora el magret d'ànec, ja. No cal servir-lo. Però hi ha com aquesta tendència a voler embafar...
Sí, és així.
A voler embafar el convidat, no? Perquè ja que has pagat el cobert, no? En certa manera és això, no? Però això, clar, què passa? Que tu t'has atipat tant que t'has deixat mig magret d'ànec i el dia següent, quan la gana hagi tornat, perquè la gana sempre torna, i per sort, te'n penediràs d'haver-te deixat el magret d'ànec.
És així. Hòstia,
ara me'l fotria, aquell magret d'ànec. Això no us ha passat mai?
Sí, tant.
Hòstia, ara me'l fotria.
Només superable per una cosa, també t'ho dic.
Quina?
Per després del menú, quan han passat hores, que et treguin una font de xocolata...
Ai... Sí.
Allò anima.
Allò anima molt.
Sí.
Perquè quan ja ha baixat tot una mica, tornes a tenir gana. Però això no és un tema, o sigui, coses, això és un tema ja metafòric d'aquells que a mi m'agraden, coses que has rebutjat a la vida, coses que has rebutjat que quan després estàs afamat, trobes a faltar. Això és una cosa que passa molt més del que... No? Hi ha coses que... Això ha passat, per exemple, amb amors que has tingut.
Sí.
Que t'han embafat molt i, hòstia, no vull saber res ja d'aquesta persona. I després, quan la ganona torna...
Ai.
Hòstia, enyores aquell amor.
Sí, sí.
Això t'ha passat, Andreu.
Sí.
Que... Llavors,
no
aliments...
No, si és que sí.
Sí, sí, clar. Aliments que has d'evitar.
Va.
En un casament parles amb molta gent.
Sí.
Potser tindràs ganes de seduir algú, fins i tot. Hi ha gent que fa temps que no veus...
Informa't de qui és.
Sí, t'has d'informar bé de qui és cadascú.
Perquè...
Sí, sí, sí. Hi ha gent que fa temps que no veus que després parlaran de tu.
També.
Hòstia, m'he trobat el Joan... Trias, aquell nano que... Parlaran de tu. Llavors és important mantenir un alè fresc, que res no l'empastifi.
Ara.
És bàsic, això. Tu parlaràs en un casament, parles a prop del nas de molta gent.
Sí.
Perquè es creen allà com uns grups de persones. Hòstia, encara estàs a un pam del nas de l'altra persona. Llavors, és important no deixar allà enmig surant aquell baf desagradable que provoquen alguns aliments, com per exemple heu d'evitar... Si veieu que allà hi ha... Si al pica-pica hi ha sardines en escabeig, que no sé si algun casament foten sardines en escabeig, però...
No sol ser... Sardines en escabeig, Balaguer.
Però és igual, si a Romania et foten sardines en escabeig...
No crec que allà me'n posin, eh?
No em mengis, Andreu, perquè deixen una pestilència.
Saps quin problema tindré jo allà? Què posaran? Menjar romanès? Clar. Jo no sabré exactament.
Doncs
no.
has de preguntar-li a algú. Això em pastifa l'alè? Tu
no,
has de preguntar-ho.
Si vas a la Masia de 40 quilòmetres de Barcelona i et posen torradetes amb allioli...
No, fora.
Digues no.
La tonyina també, fora. La tonyina sembla que no, però...
No, deixa un baf
desagradable. Sí, és molt desagradable.
Estic d'acord.
Oh, és molt desagradable. Quan te la menges, no, és curiós, però després...
No, després queda... et treus omega-3 per la boca. Sí.
És terrorífic, sí. I clar, estàs allà parlant un pam del nas de la gent i hosti, aquest tio s'ha fotut tonyina.
Sí.
No, després, allò, no, al cap d'un temps, sí, vaig coincidir amb aquest i sempre el teu record serà aquella olor de tonyina que desprenia la teva boca, no? Després, formatges de gran potència olfactiva.
Ara.
Són molt bons, però a Romania n'hi haurà d'aquests. Has de vigilar amb això, Andreu, que després voldràs parlar amb algú que t'agradarà i tal i... Ah, i llavors això, l'all que tu deies i la ceba, dos clàssics de l'alè desagradable.
Ara.
Coses molt saboroses, coses magnífiques, però que no són agradables. També cal evitar l'humus de cigró, que ara està molt de moda.
Sí.
Està molt de moda, et foten humus de cigró allà, i que et pot arruïnar el ball, perquè això té uns efectes que van venint més tard, i és... L'humus de cigró provoca un pes estomacal dues hores després, que és molt desagradable, i no l'has d'anar arrossegant tota la ballada.
Sí.
O sigui, fora l'humus, també, fora. Humus de cigró, fora. Llavors...
Però si no ens queda res.
Aliments... No, i tant, queden moltes coses. Sí, aliments. Aliments que no cal evitar, però que requereixen molta concentració.
Ai.
Perquè, clar, tu... Això ho et poses roba fosca. Perquè ara parlem de les taques.
Uf,
taques, evita taques en una camisa blanca que es produeixen al minut 2 del pica-pica.
Horrible.
Això ha passat.
Horrible. Perquè llavors, tu ets dels clàssics com jo, de camisa blanca.
Camisa blanca...
Perquè es veuen les coses també a les bodes que...
Sí.
No vagis amb camisa rosa amb una boda.
Sí,
no
sí,
cal.
No, és això, tu vas amb la teva camisa blanca...
Sí.
I clar, si vas amb una camisa negra podràs menjar amb calma, et podràs posar nerviós.
Una camisa negra, amb una boda?
No, sí, però jo ho dic per les taques. Sí, però ho dic per les taques.
Val.
Perquè amb la camisa blanca has d'anar molt en compte,
sí.
Perquè, clar, vas allà afamat, vas nerviós...
I potser el vi...
El vi, coses... Remolatxa...
Sí.
El vi que cau, la remolatxa... El pesto taca molt...
Pesto.
No mengeu pesto en un casament, que taca molt, exacte. El cap de gamba traïdor, que quan l'obres es dispara i flas... Però aquí pots tacar l'altre. Fa com una font...
És com la llimona, eh?
Sí, exacte.
Però per això has de tallar-ho amb coberts.
Sí. Compte si hi ha ostres.
Compte, també.
Ai.
Però que llavors... Sí.
Què passarà?
Sí.
Ah, sí?
Quan te la fots, tot el líquid.
És que sabeu què passa? Que no n'he menjat mai d'ostres.
Ja ho portarem.
Perquè de vegades es posen malament. I després també et passes tot el dia següent al lavabo.
Sí.
Hi ha una cosa, que és el tema aquest de les taques, que és quan la gent demana... O sigui, en un casament hi ha molta gent que demana Cebralin.
Correcte.
Sí.
Compte amb el Cebralin.
El Cebralin és una estafa.
Sí.
Això deixeu-m'ho dir. Gràcies.
Per què?
No treu les taques.
No treu. La fa més gran.
Sí.
Sempre queda...
Expandeix la taca.
O sigui, això és com el...
Queda la taca i te la remarca amb un subratllador blanc pel costat.
Sí, però això durant una estona.
Aquí està la taca.
Vull dir, perquè aquí jo ara diré una intimitat... Bé, una intimitat, no. Aquí, a Ràdio Estel, teníem un potet.
Sí.
De Cebralin?
Sí.
I jo me n'havia posat alguna vegada, m'havia funcionat. Núria Ros també se n'havia posat alguna vegada, li havia funcionat, vull dir que...
Tinc sort, tu, perquè a mi no m'ha funcionat mai.
El
millor del Cebralin és el nom, Cebralin.
Sí.
Perquè no té cap més virtut. Aquest...
Jo li deia Cebralin.
Cebralin, perquè queda allà, queda una taca diferent.
Sí.
Queda una taca
sí.
diferent. I llavors passa una cosa, que és que això em fa pensar a mi en el tema de... No hi ha res que esborri del tot. Tu fixa't que ja, tu, per exemple, si existís el Cebralin dels records, seria el mateix. Tu li fotries per esborrar aquell record,
però
sempre
quedaria.
Exacte, perquè el Cebralin no funciona.
Estem d'acord.
I ho hem d'acceptar i ho hem d'admetre, no funciona. Llavors, bé, acabaré amb el kit salvador que has de portar també quan vagis a Romania al casament. Has de portar un kit salvador. L'heu de portar a sobre,
encara
que
regui
les butxaques, no ho sé, l'has de portar d'alguna manera perquè és el kit de supervivència dels grans esdeveniments.
Mm-hmm.
Per camuflar això, les males olors que poden sorgir de l'anatomia. Hi ha tres coses bàsiques, que són els xiclets de mentol, uns xicletets, t'has fotut les sardines en escabeig i dius, mira, pum, el xicletet. xicletet de mentol, pa, pa, pa.
Sí, però això és una tirita, eh?
Sí, clar, sí,
m'explico que...
Una estoneta, una estoneta.
No, que després, si se'n retorna, tenim problemes.
Correcte.
Després, no està de més el fil dental? Ah? Una miqueta de fil dental.
Sí,
sí, jo conec un tio que, molt famós, que sempre porta fil dental a sobre.
Sí?
I que, sí, sí, el tio cada dos per tres va al lavabo i es passa el fil dental, està obsessionat. Però el fil dental porta... I el coneixeu també, aquest tio és molt famós. Treballa
qui
els
mitjans...
És... No, jo m'ho puc imaginar tranquil·lament.
És un amic meu,
ah, sí?
Un amic meu que també porta, és un maniàtic, també porta és desodorant.
És molt maniàtic, no?
És molt maniàtic. Val, però val, però val. No sé,
el desodorant?
No sé, sí.
No? El desodorant sí que s'ha de
porta
portar.
Porta sempre desodorant perquè en un casament sues molt i la xella acaba manant.
Però, fent... pam, sí. Però no el de flus-flus, eh? Jo et diria que portessis el de Rolón.
Sí? Rolón.
Sí, perquè paraula, si no, després s'ataque una miqueta també.
Rolón, també, és un futbolista també, eh? Rolón.
Perdona, camerunès. Sí.
Rolón, m'agrada. I pel benestar, i acabo ja amb els productes, amb el kit d'aquest de supervivència, pel benestar físic, important portar medicament per l'acidesa estomacal.
Sí, sí.
Plast, qualsevol coseta, plast, un Almax, cosetes d'aquest tipus. Tu fots i... Mano de santo, i després també un analgèsic per l'aparició de mals de cap que poden condicionar-te la festa.
És un botiquín.
Perquè, hòstia, si t'entra mal de cap i has de fotre el ball i tot, sí, malament. O si has de lligar, malament.
Compte les barres lliures.
Sí, correcte. I després, així, després comprimits per llapar de caramels d'aquests de si t'entra mal de gola.
Sí.
També bàsic, perquè es crida molt en un casament i tal, i llavors et fots uns caramels d'aquests. Uns estrèpsils. I, molt important, les tirites.
Sí. Importantíssim.
Importantíssim, perquè el calçat, ja sabem que...
No estem acostumats.
Normalment no estàs acostumat a portar aquell calçat, sí, molta gent estrena calçat, i et trobes que al minut 10 del ball ja no pots perquè t'has fotut una ferida. Pam, una tiriteta i endavant al ball.
Sí.
Jo crec que són consells jo que jo, on sincerament,
hagut,
si fos vosaltres...
On hi ha hagut botiquins d'aquests, pels convidats.
Ah,
i això molt va bé. Molt bé.
Home, clar.
Això va és que, molt sí, bé.
Tu a la taula ja tenies el teu botiquín.
No, hòstia, doncs no era particular, diguem-ne. Ah.
O sigui, a una taula potser hi havia una farmacial per tothom.
Però als banys hi havia paquetets de totes aquestes coses.
Ah, però això és molt bona idea.
Ah, sí, sí, va molt bé.
Entregar-li... Mira, si algun dia em caso, cosa que no passarà, però si algun dia em casés, els convidats els hi entregaria a l'entrada del casament aquest kit de supervivència.
Un kit, eh?
Sí. El kit aquest.
Està molt bé.
Ho faria, eh?
Sí.
No és mala idea.
Està molt bé.
Jo us he de dir una cosa, que ara m'ha sorgit. No, ah. no que em caso. No, de moment no tinc parella, per tant. Una cosa, jo podria ser aquest, perfectament. Sí, sí, sí. Dir, he mort. Ho diria amb aquesta fusibilitat. No, jo el que anava a dir és, els dies pre-boda,
sí,
que tu vas al casament, no? Jo diria que no t'afaites... És a dir, afaita't bastant abans, per si de cas. No vagi ser que de l'emoció t'afaiti ràpid i corrent i després vagis...
Ai, tallis alguna coseta.
Això es veu molt, també.
Sí.
Talls.
Sí.
Els casaments es veuen molts talls a les galtes. Mira, la galta encara, però un tall a la zona del bigoti...
És horrible.
Queda fatal.
És horrible. Sí. I una mini taqueta a la zona del coll de la camisa...
Sí.
Uf.
No, jo n'he vist d'aquests, eh?
Sí.
La bandera nipona, una mica.
Sí.
No, bé, és que hi ha molta gent que quan es maquilla, o sigui, va a la boda maquillat...
Sí.
Llavors tot queda...
I després clar. Vigilar, mira, això no ho hem dit, però també vigilar amb els... tot el tema de julivert, enciam, coses d'aquest tipus que queden a les dents.
Ai, sí.
I la gent no t'alerta d'això. La gent no t'ho diu.
No.
A veure,
no hi ha gent que
sí. Hi ha gent que sí.
Dos de cada 10.
Els de confiança...
Sí, els de confiança.
Sí. Dos de cada 10.
És que a mi em fa cosa dir-ho. Sí, ho he de confessar. És a dir, a mi em fa molta cosa, per exemple, si jo et veig a tu amb una fulla verda a la dent...
No ho dius.
Jo veuràs que et miro molt a la boca, però...
Sí, però no...
Dins meu està pensant, li dic o no li dic. I clar, de vegades dic... Potser t'ha quedat alguna fruita.
Potser,
eh?
Molt bo.
Se t'ha quedat una mica de fil dental. En fi, va.
Que vagi bé, nois.
Balaguer, que jo vull saber que no et cases, eh?
No!
Però quan et casis, o si et cases, ens convidaràs, eh?
I tant.
I en farmaciola, eh?
Una farmaciola per cadascú, el kit de supervivència.
Farem un reportatge el dia que et casi, David Balaguer. David, gràcies. Fins la propera.
Que vagi bé, nois. Bona setmana. Adéu.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Us agrada l'òpera? N'heu vist alguna vegada? O tot el contrari, no hi heu anat mai perquè penseu que serà massa avorrit o penseu que és per ments privilegiades? Doncs us portem la solució, i l'òpera és per tothom. Aquests dies el Teatre Aquitània s'està representant precisament aquesta obra, Òpera per tutti, una introducció a l'òpera que entendrà tothom i que, a més, gaudirà tothom. I avui a la caravana podem saludar en directe a dos dels seus protagonistes, com Albert Gràcia i Laia Alsina. Albert, Laia, què tal? Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Ara porteu unes quantes funcions al Teatre Aquitània, unes funcions que es van estrenar el 17 de desembre. Com està anant tot això?
Bé, molt bé.
La veritat és que molt bé, estem supercontents, perquè hem tornat amb aquest espectacle que s'havia fet ja fa un temps, amb unes modificacions, no?, que introdueixen, pues, això a la Laia, en el Miquel Malirats. Hem donat un target una mica més per tothom, com diu el títol, no?, per tutti, i estem supercontents de la resposta de la gent que ens diu... Que t'ho digui un familiar, a vegades mola, no?, que et digui, molt bé, ho estàs fent molt bé, molt bé, molt bé, però mola quan no coneixes a ningú i et diuen, escolta, ho recomanarem mogollon, perquè ens ha agradat, perquè falten espectacles com aquest, i penses, bueno, doncs l'hem encertat, o com a mínim la feina que volíem oferir, ho estem fent.
Si anem a l'Aquitània, què hi trobarem? Quina història hi trobarem?
Doncs és la història d'una noia, que sóc jo, que es diu Laia, com jo mateixa, tot queda a casa. Aquesta noia va a l'òpera i no sé si us ha passat alguna vegada, però s'adorm soberanament, es troba avorridíssim i es queda clapada. I a partir d'aquí comença a tenir un somni on aquí sí somia amb coses d'òpera, i com que és un somni és tot molt esbojarrat. I comencen a aparèixer tota una sèrie de personatges relacionats amb l'òpera, no? Doncs una soprano, un baríton, un tenor, i comencen a sortir els salseos reals del món de l'òpera, que és totes les enveges, els egos, tot això amanit d'àries... d'òpera, no de servei, i que fan que tu passis molt bé escoltant òpera i que entenguis coses que potser no havies entès.
Ara ja entrarem a aquí i a desmitificar una mica el món de l'òpera, que està molt bé, això. Però abans, petits i grans gaudirien d'un espectacle com aquest?
Sí. O sigui, quan és per tutti, o sigui, quan el títol diu per tutti, és que és per tutti. O sigui, estem tenint... gent gran que ve, allò...
adults.
Tres amigues que venen a passar la tarda al teatre, parelles, que han entrat al teatre, ens agrada molt veure en el públic, i n'hem vist molts, i que surten somrients, els pares que tenen els fills en aquesta edat, amb tot el respecte, tonta, de, que no són ni nens ni adults ni, i no saben què fer amb ells, i venen al teatre i s'ho han passat molt bé, gent jove, no? Petits, que sí, que públic familiar, que se'n diu normalment, vull dir que estem tenint públic de tot i tothom surt molt content perquè hi ha per tot. O sigui, una cosa que tenim molt clara i que des de dintre, amb l'Edu Periques, ja ho teníem molt clar i que sempre, sobretot amb els cantants que estem a dintre, ens agrada molt, que és respectar l'òpera. O sigui, l'òpera s'ha de respectar, la partitura, tot això, però no per això no pots fer el gamberro, que és el que ens agrada també, no? I a més, amb la incorporació de la Laia, hem pogut fer molt el gamberro i ens hem divertit molt. Ui. I ens estem divertint molt. Sí, sí, és veritat, és
veritat.
Per
què, Laia, això?
Bueno, perquè, clar, a mi em van dir... Barra lliure. I, bueno, aguanta el cubata. Clar, perquè era com... Anem a passar-nos-ho bé, no? I jo faig molt el clown, faig molt el tonto, i, sobretot, hem introduït moltes bromes per adults. Bromes que, si ets un nano, dius, ah, què ha passat? No sé, la gent riu i no sé per què, però si ets el pare, la mare, el tiet, o simplement els adults que han vingut allà a veure-ho, doncs agraeixen molt, perquè hi ha bromes molt gamberres i també per adults, absolutament aptes per nanos, si venen amb nanos, no? I, clar, ens ho passem molt bé, estirem la corda. Sí, sí.
Ara em tornaràs a dir allò de si és per tu, és per tu, però necessitem nocions bàsiques d'òpera per veure un espectacle com aquest?
No. No, perquè és la introducció a l'òpera, no? L'espectacle és una introducció a l'òpera. Els temes que surten són hits, no?, de l'òpera, temes que coneix tothom, temes que potser has escoltat en altres àmbits del món cultural, com pot ser, jo què sé, potser la gent no sap que la Carmen es posa en els grans premis de Fórmula 1, saps? O que hi ha molts temes d'aquests que estan a la vida quotidiana que potser no saps d'on són, no? I aquí donem una mica d'informació, però tot i així, jo sempre dic que l'òpera, els més entesos són els que paguen poc en el Liceu, saps? Els que els agrada veritablement l'òpera, són els que paguen poc en el Liceu, perquè les entrades són molt cares, els que paguen molt. Això que diuen que l'òpera és elitista és un espai on es reuneixen i punt, i no els interessa res l'òpera. Vull dir que aquí sí que ens agrada molt l'òpera i busquem aquest punt divertit de que l'òpera sigui propera, no? De que, com ho diríem, portar l'òpera al barri, no? Allò que sigui proper, que vagis allà, que sentis òpera, que flipis, no? Jo sempre dic el mateix, que l'òpera mola molt, però quan te la canten a dos pams, t'impressiona molt més. És com, hòstia, en sèrio? Aquest senyor està fent això? No? I crec que aconseguim aquesta coseta, no? De divertir-nos, de fer molt el gamberro. La Laia deia que feia el gamberro, jo crec que faig també 6 vegades més el gamberro, però quan t'has de posar a cantar òpera, tens que tindre aquella consciència del que estàs cantant, no? I de ostres, de tindre aquell respecte, no?, de cara a l'òpera, encara que estiguis fent, bueno, un altre acting, o encara que estiguis, no?, com juguem en l'òpera, en l'espectacle, amb una prova que es diu veu sàtil, no?, que la Laia ens va posant en situació d'una altra cosa mentre estem cantant una peça d'òpera on en l'òpera és molt seriós el que estàs cantant.
Que difícil, això.
Sí, és una mica difícil perquè tens que tindre l'orella a 6 llocs i a vegades és com, Déu meu, però molt bé.
Però com que és divertit, jo crec que no, justament passa molt bé, no cal nocions bàsiques, és com dir, per anar al Cirque du Soleil hauré de fer un curs previ. No, que t'agrada perquè fan coses extraordinàries i ho aprecies i no en tens ni idea tu de fer allò, doncs és el mateix amb l'òpera. Tu vas allà, fan el tonto, però més canten molt bé.
Anem a desmitificar una mica coses de l'òpera. La primera ens la deies, Albert. L'òpera és elitista, és classista?
Bueno, no ho sé. Quants cops has anat tu a l'òpera l'últim any?
Dos.
Ah, venga, braquetazo. No, a veure, sí, no, una mica ho és d'elitista, jo crec que encara ho és. Hi ha molta gent que no es planteja ni tan sols anar-hi, ni tan sols mirar això de les entrades de preus populars, o quins descomptes hi ha si ets estudiant. Sí, encara té un punt elitista. També pel pes que se li dona d'això que diu l'Albert, de que la gent potser va allà a fer business, més enllà de, no?, a trobar-se amb altra gent del seu estil. Però l'òpera no té per què ser elitista. Mozart la feia pel populatxo. Vull dir, la flauta màgica era la cosa més... Anem a fer risses. Vull dir, és així. Sí, sí.
Albert, l'òpera és avorrida?
Jo crec que no. Jo crec que l'avorreix aquest elitisme, no? Aquest, no, això es fa així, no, això és així, no, això, no, aquí posa en allà. I crec que els tres cantants que ens hem... Bueno, quatre, perquè la Laia també canta, però no és dintre del món de... O sigui, no ve de l'òpera, però tant l'Ana Belén Gómez com el Miquel Maliratx com jo intentem respectar-la, però pots fer el gamberro. O sigui, no farem propaganda d'un altre espectacle, però ara al Liceu hi ha una òpera que jo la vaig anar a veure quan es va estrenar al seu moment. Era una època on el seu director estava por todo lo alto, tot ho feia igual... Però jo crec que la va encertar. I és una òpera que va tindre moltes crítiques en el seu moment, perquè tot el que toca... hola, què tal? Però ho toca molt bé. Jo crec que va respectar l'òpera, va respectar la partitura, i això s'ha d'acceptar. De que tu puguis posar fora de context una peça important, ara es fan totes les obres de teatre. O sigui, ara tu vas a veure qualsevol obra de teatre a la Beckett o a sales d'aquestes que has d'anar amb ulleres de pasta... perquè siguis més intel·lectual, saps què vull dir? I donar-te-les d'entès, i fan deconstruccions d'obres, no? Com a la cuina, i esferificacions. I llavors és com, vale, en el text sí que es permet, i en l'òpera no? Jo crec que tot està permès, sempre i quan respectis el producte, i en aquí el producte el respectem. De totes, totes. I a sobre crec que donem... material perquè la gent entengui més tot el que passa, no?
Seguim amb alguna més i de seguida seguim parlant de l'espectacle, eh? L'òpera és complicada d'entendre? Jo dic perquè jo ho assimilo també al món del jazz, eh? Hi ha molt poca gent que vulgui entrar al món del jazz perquè, ai, que no ho entendré, això. Amb l'òpera passa una mica el mateix?
Clar, suposo que... Jo crec que depèn de fins a quin punt vulguis aprofundir. Al final és una cosa que si tu tens un nivell expert entendràs més d'una capa, no? Però si no tens cap mena de coneixement d'òpera, simplement és música. Quantes vegades hem escoltat música en anglès, sobretot ja fa uns anys, sense tenir-ne ni idea, tu feies Watchy Free, no sabies el que estaves cantant, però aquella cançó t'enganxava i t'agradava. Pues amb l'òpera passa el mateix. Potser no entens ben bé, sobretot en alemany, no? Què estan cantant aquella gent? Però si la música t'agrada, t'agrada. I tenir una orquestra aquí estampant-te la música a la cara, això és molt fort, eh? Vull dir que sí.
I a més, ja és allò de... És com tot, no? Si tu vas a veure, depèn de quina òpera, si vas a veure un Wagner de 5 hores, probablement, si és la primera vegada que vas a l'òpera, no tornis mai més. Perquè dius, és molt dens, perquè dius, ostres, què m'està passant a la meva vida perquè estic aquí, saps? Però si vas a... hi ha moltes òperes que són molt, molt lleugeres de portar. Sí, tots són drames, sí, sí. El 99% de les òperes són grans drames, grans tragèdies. Bueno, sí, però és un estil, clar, no és, hi ha poques òperes que siguin comèdies. Jo crec que no n'hi ha cap que sigui una comèdia que vagi allà i et parteixi la caixa. La nostra. I llavors, clar, la nostra té aquest punt que dius, hòstia, estic escoltant òpera i a sobre ric i m'ho passo bé. Doncs crec que hem anat a buscar això, no? Aquest punt.
I deixeu-me que us llenci l'última. Jo crec que és un mite que sorgeix d'una pel·lícula. I la pel·lícula és Pretty Woman.
Quan diu cancel·lada. Allò...
Sí, sí, canceladíssima. Però hi ha una escena, us recordareu si l'heu vist, i segur que l'heu vist, per molt cancel·lada que estigui, que és quan estan a l'òpera, i Richard Gere diu allò de que l'òpera o t'agrada molt o la detestes. I jo crec que això ha calat molt a la gent. Això és així? Hi ha grisos en l'òpera?
Jo crec que depèn del mateix, no? Depèn des d'on entris. Si vols entrar des d'un punt de vista intel·lectual, et pots estressar molt perquè al principi serà inabastable. Perquè si has d'entendre la partitura, la lletra, la història... Jo el que diria és, llegeix-te la sinopsi una mica per sobre, que sàpigues el que passa allà, ves allà i disfruta. I a veure, del que tu prèviament... entre el que tu més o menys saps i el que t'imagines, hi ha moltes altres coses que pots disfrutar sense ser expert, com la música, l'orquestra en directe, unes veus extraordinàries que són atletes de la veu i que cap altre dia tu les sentiràs d'aquella manera, perquè la veu va canviant, vull dir... Hi ha coses que pots gaudir, igual que en el món del jazz, igual que en el món de la dansa, no? Sí, i el Richard Gere, qui li ha de fer cas a aquest senyor? Machirulo.
Però, senyor, és com la gent que se'n va... Va haver una època que la gent... Era com guai, no?, dir que t'anaves a Londres a escoltar musicals i la majoria de gent no en tenia ni idea d'anglès. I deien, no, sí, però vaig a veure això que... Ja, però hi ha molts musicals... que si no saps l'idioma, o llegeix la sinopsis, o te quedes igual que si vas a l'òpera.
És veure el Phantom, Fantasma.
Ah, clar. Sí.
Fantasma.
Clar, però és això, és de dir, hòstia, no, Miserables, no? Qualsevol musical d'aquests que la gent... No, és que he anat a Londres a veure'l. Vale? Molt bé, em sembla molt bé, però vull dir, aquí també tenim productes, i és això, no? L'òpera o coses així... Jo perquè potser sóc una mica així raret i vinc del món de, pues, això, no? De la sarsuela, de l'òpera, de coses que tenen un registre, no? També he fet molt musical, però mira, abans deies allò del jazz, jo he estat en grans musicals on hi havia músics brutals de jazz i després de la funció ens anàvem amb algun antro i em deien, va, canta! I bé, tu estàs xalat o què? Però tio, si tu cantes molt bé... I pensava, jo sóc incapaç de cantar jazz, per exemple. No, per què? Perquè tinc un respecte a que en allò té una manera de fer i jo no m'atreveixo. Sí, a lo millor a casa provaré i diré, vale, millor que no provi. Però és això, no? És saber que encara que tu no puguis arribar allò i que li tinguis respecte, perquè no pots escoltar-ho, disfrutar-ho o, no sé, mil coses, no?
Hauria de preguntar si falten joves que els agradi l'òpera, però ho dono per fet. Per què falten joves que els agradi l'òpera?
Ostres, quina gran pregunta, no ho sé. Perquè falta inversió en cultura. És que al final tots anem a parar aquí,
sí,
no? Invertim més en cultura a tots els nivells, però sobretot a la gent jove i en teatre, no? Que la gent jove tingui accés al teatre, tingui accés a l'òpera, però com una cosa normalitzada. Clar, si això no ho fas, doncs és més barat anar a fer Perquineo.
Espera, que te la complicaré més, perquè, clar, la Laia juga una mica amb avantatge perquè va venir aquí al setembre. I sap que sempre pregunto...
Molt bé que te n'en recordis.
Sí. Perquè sempre pregunto que... És que m'ho he dit abans. Sempre pregunto per què als joves els hi costa anar tant al teatre. Un noteu amb les funcions d'òpera per tutti si el públic és més gran o més jove? Ho dic perquè si els joves els hi costa anar al teatre i que més els hi parlin d'òpera, no sé si els frena una miqueta més.
No, a òpera per tutti, jo crec que tenim això de totes les edats.
Tenim totes les edats. I jo ara últimament, defensant això, estic anant amb un altre espectacle a fer... tenim uns públics d'aquests adolescents... I m'estic sorprenent que hi ha molts pobles, i en aquí dono un vot de confiança a aquells pocs programadors que ho fan, però que han creat com col·lectius de joves per anar al teatre i que els hi posen facilitats per anar al teatre i que, per començar, els hi posen obres per aquell tipus de públic. No? Perquè és com tot, si tu vols entrar dintre del món d'algú, i és el que et deia, vas a veure un Wagner de 5 hores, no tornaràs. I llavors crec que aquí la feina important està en el programador, en el conseller de cultura, en tot això que sempre se les marquen de no, perquè estem fent, ja està. Hi ha moltes subvencions que haurien d'anar al que haurien d'anar, saps? I poder que el jove sigui una sortida. Tenim de tot, eh? I en aquests en aquestes obres per gent jove hi ha molt adolescent que no, surt, no el trauràs d'allà perquè no hi ha més, no hi ha més. Però jo crec que si rasquem una mica i se'ls dona opcions, jo crec que tenen poques opcions. Jo crec, eh? I llavors, aquí ens hauríem de fixar una mica, no? Jo porto molts anys lluitant en el món familiar amb una companyia i és molt difícil. És molt difícil perquè se'ns tracta de teatre minoritari o teatre... és per nens. No. O sigui, la meva producció o el sou del meu actor val el mateix que el que treballa el Romea. I allà ja té mitjans i jo no. Llavors jo crec que està malament això. Està malament distribuït els diners públics de cara a ajudar. I si poguéssim repartir-ho bé, jo crec que tindríem públic de tot.
Seguim amb això de l'òpera i els joves. Per exemple, una cosa que em cria sempre l'atenció. Per què costa tant veure òpera en programes de televisió amb talent shows, que se'n diu? Operación Triunfo,
Ostres.
Eufòria...
Bueno, aquí estàs donant una idea per un programa, no?
Jo tinc una resposta, eh? Jo tinc una resposta.
Estaria molt xulo.
Sí.
Eufòria, òpera...
A part que es necessiten... És evident que es necessiten... No anys... Jo crec que dècades de dedicació...
Jo aquí crec que em ficaria en un problema gran, eh? Jo
sí?
Crec que aquí, sí, trauria molt...
Raja.
Doncs
crec que els jurats que hi ha en aquests concursos no tenen talent ni nivell per agafar gent d'òpera. Quan va algun cantant d'òpera, quan algú d'aquests il·luminats, d'aquests productors o d'aquests de producció que els diuen busca gent i agafen algú d'òpera, no? Com va passar en La Voz Sènior, que hi havia l'Ignacio Encinas, que hi ha hagut vària gent d'òpera, quan el Bustamante va tindre aquella senyora que cantava en el metro, no sé què, que cantava òpera i així, la gent flipa, la gent al·lucina, perquè diuen, hòstia, però és que això... I dius, no, porta molta carrera.
Però tu et referies a que un talent show sigui exclusivament d'òpera?
No, té per què.
Vale. Però seria guai, no?
Seria guai. Però vull dir que hi ha molts talents... Hi ha molts talents d'aquests que surten, i amb tot el meu carinyo, eh? Els talents de La Voz o els talents d'un altre lloc, quan surt algú és... Què faig amb aquest? Per què? Perquè a nivell vocal o a nivell musical és una altra lliga.
Jo crec que hi ha un tema comercial, clarament, que és que el producte Eufòria o Precintir un foi tal
diuen que després
faran bolos, faran espectacle d'això, llançaran carreres, produiran discos... Per tant, els interessa la carrera d'algú que tingui sortida comercialment. I un cantant d'òpera no tindrà mai la sortida comercial que tindrà un cantant de pop. Per tant, no promocionaran mai algú d'òpera.
Sí, però sí que ho fem amb musicals, eh? O sigui, els que guanyen aquests talents després estan de protagonistes amb musicals que dius, potser no hauria d'estar aquí, però com que ha guanyat un talent i aquella obra rep més públic perquè hi ha aquell talent...
Clar, perquè és televisiu, clar.
I llavors, jo crec que ja està bé de pubillos i pubilles de Catalunya que ens prenguin les feines a la gent que s'ha dedicat tota la vida.
Sí, però al final si tenen talent, a mi no em sembla malament. És que tot és un producte. Al final, com que estem parlant de televisió, s'ha de parlar de producte. Llavors, des de que és un producte, està clar que serà per l'audiència i per llançar carreres. Sí, sí. Llavors, no aniran a escollir algú d'on
No, està clar.
Aniran a agafar algú pop.
Un debat xulo, aquest,
eh?
No?
Sí.
Sou a l'Aquitània fins al...
Fins a principis de febrer.
11 de febrer, en principi.
11 de febrer,
última
en principi.
En principi.
I després gira?
Tot això dependrà dels programes de Catalunya.
En principi estaria previst, aviam què surt, sí.
Sí, hem de dir que l'altra vegada que vam estar amb aquest espectacle al Teatre Borràs, fa uns anys, vam exaurir localitats tots els dies.
És que imagina't.
I vam tindre una gira petitona. I ara... a l'Aquitània estem tenint molt públic per lo que la gent va a l'Aquitània. Que també aquí reivindico que a l'Aquitània es fan coses molt bones i la gent hauria d'anar a veure-ho. I crec que estaria bé poder treure una bona gira amb programadors d'aquests que programen les tres empreses de Catalunya.
Que res, sereu molt escuets perquè em queden molt, molt pocs segons. Però, Laia, projectes.
Doncs mira, aquí sí, gira de l'espectacle Amor a Mort, que vam estrenar al setembre al Teatre Maldà. Estan sortint molts bolos, la veritat és que és d'agrair. I segona temporada també tindrem d'Amor a Mort, perquè està funcionant molt bé.
Que bé. Albert, projectes en 5 segons.
Doncs mira, torno, estic a l'Aquitània al febrer amb un espectacle familiar que es diu Elti, el superheroi ecològic.
Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Gràcies,
Joan.